bé, i després de les festes de Sant Pasqual, retrobem al nostre col·laborador de divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Avui ens fiquem un poquet massa seriosos, no? Perquè el que anem a parlar avui pues ens arriba a tots els veïns de Vila-real al cor, no?
Sí, perquè és un d'aquests moments emblemàtics de la història de Vila-real. Sempre dic que els nostres colors són el groc i el blau i no és per casualitat. I som un submarí perquè hi ha hagut moments de la història en el que realment ens hem trobat afonats, d'ahir el groc, la malaltia, però hem eixit sempre a la llum, sempre hem eixit a flote, com el submarí, que és el blau. I avui justet fa 110 anys d'una tragèdia importantíssima que va passar el 27 de maig de 1912, en el que es coneixia com a Cine La Luz. Uh-huh. I el Cine La Luz estava així al costat dels estudis de Vila-real, en el que avui en dia és el Banc Sabadell, i ahí al costat acaba de passar i t'he enviat una foto, sí, de la placa que commemora aquells fets en els quals van morir tantíssims veïns.
Exactament. Quan va ser el nombre de persones que van faltar en aquest desagradable incendi, Santi?
Després ho comentarem, però en total van ser 69, més els ferits, i tot això, doncs, hi ha molts treballs que ho expliquen, com la revista Limbo número 112, les cròniques d'una catàstrofe d'Òscar Pérez i algun treball que treu també de Carmen Herrero. I per tant està bastant estudiat perquè és un moment emblemàtic, juntament amb molts altres, com les pestes que hem tingut, sí, o aquell any de la gelada i totes aquestes coses que són fonamentals per entendre el que és Vila-real també avui dia.
Sí, i com era la Vila-real d'aquell temps?
Ens hem de tancar els ulls, jo crec, imaginar-nos una Vila-real més menudeta.
Home, totalment.
On hi havia només uns 16.000 habitants. El sector industrial, doncs, se reduïa bàsicament al que hi havia al voltant de l'exportació de la taronja, que no era tampoc una cosa menor, però era això, bàsicament, no era tal com ho coneixem avui dia, la ceràmica, tot això. En aquesta època, en el 1910, estem també en l'època dels casinos, el casino antic, el gran casino que s'inaugura el 1912, el Sant Isidre, el Cercle Legitimista. El gran casino, per cert, que el realitza Consuelo Fondemora, que era coneguda com la Mayorazga. I la Mayorazga, tots sabem on està la plaça de la Mayorazga. Sabeu el que és una Mayorazga? La Mayorazga és el primogènit, perquè la tradició nostra de la Corona d'Aragó, doncs, solia rebre tots els béns, d'ahir que ella fora benefactora de moltíssimes coses, no? Bé, en aquell moment, doncs, la gent es distraïa de moltes maneres, amb les guitarres, les bandúrries, som la ciutat de Francesc Tàrrega, no? En este moment hi ha dos escoles i els pares franciscans van habilitar una altra més. Estem també, pensem que era una època molt important per al camp, ara al maig, per preparació, per collita, perquè érem una ciutat eminentment agrícola. També recordem que l'analfabetisme era al voltant del 50% en homes i les dones era més encara. Vull dir, això era la Vila-real que tenim, no?, en aquell moment. Era un moment en el que el 1910 s'havia fet un homenatge a Francesc Tàrrega, que havia vingut gent de València a fer-li. Per tant, la nostra ciutat estava situada en el mapa. En fi, la cultura en aquell moment estava bàsicament controlada per l'Església, com bé sabeu, no?, i era important en aquell moment. Treballava també l'escultor Ortells, havia parlat de Tàrrega, que havia mort el 1909, és a dir, feia només 3 anys quan va passar aquesta tragèdia, i Ortells estava viu, era una de les figures, és una figura de les emblemàtiques de la nostra història. Com he dit, els magatzems de taronges, el ferrocarril del nord, la Panderola, tot això, en este moment doncs era el context una miqueta històric. Sí, sí. El primer automòbil de Vila-real crec que va ser justament el de Consuelo Font de Mora, la Mayorazga, que va haver així al poble. Per tant, imagineu-vos, tanqueu els ulls i imagineu aquests carrers de terra.
No, però a més ens has parlat de tantes coses que són emblema de la ciutat avui, no? Però és veritat que, si vols, ens centrem un poquet en aquest cinema, no? On va ocórrer aquesta tragèdia. Va ser el primer que va haver així a Vila-real, i ese cinema de la luz, de la llum?
No, sí, a més és que el nom s'ha comentat molt perquè és un nom curiós, perquè realment el dia aquell va ser més bé foscor, no?
Clar.
Però sempre estem en aquesta dicotomia en este poble, entre la llum i la foscor, no? Per això ho comentava al principi. El cinema Novedades, que estava al carrer La Murà, va ser el primer. I la primera projecció de la història de Vila-real va ser La vida de Jesús. Trobeu esta pel·lícula, per favor, perquè va ser la primera que en un cine els vilarrealencs van poder veure. I després ja va vindre el cine La Luz, que estava anant cap al carrer Borriana. Jo t'he ensenyat una foto que és el que actualment és el Banc Santander, anant cap a Borriana, i allí, si aneu, si vos passegeu aquests dies, n'hi ha una placa en commemoració dels fets que,
sí, a més
que estem comentant.
Es diu carrer Borriana, justament.
L'abans no, perquè n'hi ha un tros que no és carrer Borriana, però enganxa en el carrer Borriana. Ara no sé dir-te el nom d'aquest carrer concret, però està a 4 metres del carrer Borriana,
sí, sí,
on
sí.
Comença actualment el carrer Borriana.
I Santi, quan va ocórrer això, on es van atendre les víctimes?
Mira, se'm posa un poc la carn de gallina, perquè saps que vam parlar del Crist de l'Hospital?
Clar.
Doncs el Crist de l'Hospital estava mirant-los, perquè el que en aquell moment es coneixia com l'Hospital de Pobres, que després és on van anar les monges dominiques, que no estava massa lluny i que és testimoni des de la Fundació que nosaltres teníem un hospital, i que per tant avui en dia això de l'Hospital La Plana és continuació d'aquesta tradició nostra. Doncs ahir, davant del Crist de l'Hospital, en tot el que representa, ahir és on es va muntar l'hospital per atendre, on es van atendre tots els ferits i on es van dur els morts també en aquell moment.
I bé, fa uns dies, com no, varen parlar de Sant Pasqual. Quina relació varen tindre els nostres patrons amb aquesta tragèdia que commemorem avui?
Mira, quan t'enviava la música que hem posat al principi, em vas preguntar que si és que anàvem a parlar
dels tocs de Sant
Pasqual. I no, esta és una cançó de Campanades a Morts, de Lluís Llach, per altres fets que van passar en la transició, però sí que sintetitza una miqueta també part del misteri, de la tradició, de l'espiritualitat, perquè el que sempre s'ha dit és que justet 64 hores abans d'estos fets del cine, el pare Buenaventura Boronat va sentir uns cols forts a l'església de Sant Pasqual, i Sant Pasqual va pegar els seus tradicionals tocs. Però molts van riure, van fer burla, perquè diuen que Sant Pasqual igual estava avisant de l'enfonsament del Titanic, i recordem que havia sigut el 14 al 15 d'abril, en esa nit, no? I que, en canvi, nosaltres avui estem a 27 de maig. O sigui, això havia passat doncs un mes abans dels tocs de Sant Pasqual.
Clar.
I la gent incrèdula doncs es va burlar i va dir sí que avisa en temps Sant Pasqual de que va afonar-se el Titanic, i no era el Titanic.
No era el Titanic, òbviament. I Santi, és veritat que jo pense que tots els vilarealencs saben com va succeir aquest incendi, però a lo millor la gent que ens està escoltant de fora de la nostra localitat no ho sap. Com es va produir? Què és el que va passar?
Molts ho saben perquè segur que n'hi ha oients que tenen avantpassats que van ser víctimes en este cine, encara que faça tants anys. És una història que jo a gent li he sentit contar, el meu besavi, el meu rebesavi i coses així. Doncs allí, en aquell 27 de maig, s'aplegaven 300 persones, que eren 100 més de l'aforament màxim, en un espai de 90 metres quadrats, que seria el que és un pis mitjà avui en dia, i l'incendi va començar en una xispa, una espurna, en la cabina de projecció. Jo no ho sabia, però es veu que les cintes que s'utilitzaven per a projectar les pel·lícules eren molt inflamables, i si no hi havia mesures que en aquell temps encara estarien per desenvolupar, doncs era fàcil que hi haguera un incendi. Així, aquest lloc se va convertir en un parany, en una ratonera, més de 60 persones, 69, no van poder escapar, i això va provocar que moriren bàsicament carbonitzades, cremades. L'alcalde d'aquella època, que era Francisco Nebo Tusó, va acabar processat i suspès en el 7 del 6, és a dir, el juny següent, el dia 7 el van suspendre i van nomenar a Joaquim Juan Marco perquè sembla ser que també tenia aquest alcalde alguna implicació, perquè de fet el responsable de la sala, doncs el van arribar fins i tot a empresonar perquè la sala sembla ser que estava funcionant sense cap llicència.
Sí, sí. I se sap quina pel·lícula, com a curiositat, estaven veient?
És una curiositat que m'he dedicat a investigar. Era Alma de traïdor. I la cinta, perquè en aquell moment eren cintes, era de 225 metres. I es va parar justet al metre 69. 69 morts va haver.
Bé, fixa't,
al metre
curiós.
69 es va parar la cinta. I Sant Pasqual va avisar, jo...
Cadascú
que crega en el que vulga, però són coses que te posen un poc la carn de gallina. Va haver una explosió elèctrica que va calar foc a les cintes i es va escampar. Bé, i Alma de traïdor estava basada en una novel·la d'un escriptor francès que és Georges Delis. El director de la pel·lícula era Georges de Nola. L'havien estrenat a França l'any anterior, en 1911. La novel·la se deia Anadea, era un drama, justament, era una novel·la dramàtica, que en el nostre país la pel·lícula, la versió en pel·lícula, es coneixia així com a Alma de traïdor. L'escriptor de la novel·la era un oficial condecorat en la Legió de Còndor del 1898 i pertanyia a la Societat des Gens de Letres d'allí de París. La setmana que ve parlarem de París.
Però la veritat és que jo m'imagino la gent d'aquella època, el pànic, no?, que va suposar totes aquestes 69 morts, 150 ferits. O sigui, imagina que després hi hauria molt d'esglai, no?
Sí, una cosa curiosa és que allà a prop, els que vos situeu on està el Banc Sabadell avui en dia, està avui en dia a la séquia.
Sí.
I aleshores alguns veïns, en molt bona voluntat, van anar a replegar aigua a la séquia
per ajudar,
però el destí va voler que ese dia justet estiguera seca totalment, perquè n'hi havia un regant que estava utilitzant l'aigua i havia tallat el cabal de l'aigua i no n'hi havia aigua. L'única escapatòria que tenia era una porta molt menuda que feia poc més de 2 metres d'amplada per 3 d'alt, i les fulles s'obrien cap a dins, el que va, a l'obrir-se cap a dins, encara va impedir més que la gent isquera. I una de les coses que va provocar la mort en la mateixa histèria,
clar,
que la gent va morir esclafada.
Clar, això és la desgràcia, no? I clar, com a desgràcia, imagine que la notícia pues correria com la pólvora, no? A la resta del món, no?
Mira, a Vila-real va correr con la pólvora perquè l'arxiprestal, el campanar, va tocar alerta d'incendi. I els vilarealencs doncs van anar a oferir la seva ajuda, evidentment, perquè això és el nostre caràcter, i ajudar en tot el que pogueren. És curiós, per exemple, que el carreter va voler prestar el carro, però per a l'únic que va servir va ser per a traslladar els cadàvers. Vaig ir al Mundo Gráfico, el titular era Horrorosa catàstrofe a Vila-real, va ser portada de l'ABC, la notícia començava, també es garrifa, cuando lleguera un de noche, la población presentaba un aspecto siniestro y lúgubre, todos los portales abiertos, todos los balcones iluminados, todo el mundo en pie, la gente iba por las calles de un lado a otro, aturdida, desconcertada, queriendo acudir a un tiempo a las partes, en fin, no voy a seguir porque...
Sí, la veritat és que és molt esgarrafador, no?
Esgarrifant. Sí, s'havien produït altres desgràcies similars, com la del Basar de la Caritat de París, i en altres cinemes també, però bé, esta va ser grossa, esta va ser coneguda arreu.
Però jo imagino que en tota història d'aquestes també hiixen els herois, no?
Mira, es veu que n'hi havia una taverna contigua i alguns dels que estaven allí a la taverna del costat, a cols d'aixà, doncs van trencar les portes per a que la gent poguera eixir. Els primers herois de la història, no? Però bé, encara així, doncs, com hem comentat, molta gent es va ferir, 150 ferits es van contar. Un dels llocs on es van entendre és a les farmàcies de Calduc, els Bussona, el Botànic Calduc, no? Amorós i Olcina també. I com dic, l'Hospital del Crist, del nostre Crist de l'Hospital, sobretot es va ocupar de 70 ferits més greus.
Jo imagino que moltes persones que ens estan escoltant avui s'estan recordant, no? Perquè segur que han tingut víctimes en aquest incendi, no?
Jo crec que un dels moments impressionants deguera ser el soterrar. Perquè com se't soterren a 69 persones de colp?
Totalment, sí, sí.
Imaginem. Va ser absolutament massiu. Va ser la vesprada, dos dies després, la vesprada del 29 de maig. Van vindre corresponsals a la ciutat. Van vindre, diuen, que es van aplegar unes 10.000 persones als nostres carrers per a este soterrar. Imaginem que en aquell moment la població era de poc més de 16.000 persones.
Sí, sí, sí.
Era més de la meitat del poble atenent a este soterrar. Van vindre tot tipus d'autoritats, també els ajuntaments veïns, Betxí, Onda, Almassora, Borriana, Nules, Castelló de la Plana, de congregacions religioses del nostre poble i del voltant, van vindre 500 xiquets que portaven ciris, i a les 4 de la vesprà tocaven unes campanes com les que hem sentit al principi, a morts, campanes a morts, i des de l'hospital, el nostre Crist de l'Hospital, i sí, hi ha una llarga comitiva en 65 fèretres, els altres 4 crec que els van enterrar a banda, o que per l'estat dels cossos no van estar en aquest moment ahir, 65 fèretres, i van anar camí del cementeri, camí del Calvari. I van passar per diversos carrers de la nostra ciutat en comitiva fins a arribar allí on a les 6 de la vesprada van arribar al cementeri i els van enterrar. Sembla ser, diu un testimoni del moment, Manel Casalta, que este soterrar se va registrar, se va gravar. Per favor, si algú té la gravació o sap com es pot aconseguir, clar, que ens ho diga Radio Vila-real, perquè jo personalment estaria molt interessat veure les imatges.
Que és estrany que això no estiga, per exemple, a l'arxiu municipal, no? Que
també sí, segurament estarà, no? Sí, no ho he consultat, és probable, segurament, l'arxiu simplement ho té. Però estaria bé que estiguera en YouTube publicat perquè la gent poguera reviure el que signifiquen aquests moments emblemàtics, no? La majoria de les víctimes se van soterrar en una fossa comuna i en aquesta fossa comuna els regidors tots els anys, després del dia de Tots Sants, anem a fer una commemoració. Allí n'hi ha una creu que és emblemàtica per al nostre poble, que és una creu que té 69 flors de ferro. És una creu que si aneu al cementeri doncs heu d'anar a visitar per tot el significat que té. I jo sempre recorde, perquè sóc anar a la missa de Tots Sants, quan l'acabem anem allí a fer la commemoració, que en realitat hauria de ser un dia com avui, 27 de maig, però bé, quan vam ser els 100 anys ja se va fer una gran commemoració, se va ficar la placa que podeu visitar, i és, com dic, són moments i llocs impressionants de la història de Vila-real, però sempre ens hem alçat, eh?
Sí, però Santi, és veritat que moltes voltes quan ocorren aquestes circumstàncies catastròfiques sempre s'aprèn algo, no? O sempre s'intenta solucionar per a aquestes coses no tornen a ocórrer, no?
Jo crec que el record i la desgràcia que van patir els nostres veïns en aquell moment, doncs, entre altres coses, clar, perquè fixem-nos que van empresonar al responsable de la sala, l'alcalde va ser destituït, el que servissin és per a la pròxima fer les coses millors, per clar. Desgràcia, se podria haver pensat abans, però com sempre és que això és una constant, no? A partir d'ahí, doncs, es veu que exigien que les cabines foren de maó i no de fusta, perquè la fusta és el que va provocar la combustió, o si no, almenys de metall, que la instal·lació elèctrica tinguera doncs, un tipus de tubs que aïllaren les espurnes, els aparells de projecció també protegits, caixes refrescants per a guardar les bobines, I, sobretot, el que també em sembla curiós, a partir d'ahir l'estat espanyol va obligar a que les persones que manejaven, que utilitzaven les cintes, doncs foren formades i que tingueren un títol oficial d'operador cinematogràfic, que va ser a partir de la tragèdia de Vila-real. Per tant, això i també suposa que aprendre a alçar-nos de les tragèdies. Jo crec que aquesta ciutat, aquesta és una de les emblemàtiques, no? Ja he dit que n'hi ha de moltes altres, té aquests colors no per casualitat, ja ho hem comentat moltes vegades, no? El groc és la malaltia i el blau és el cel i també la superfície on és el submarí, que sembla que estigui afonat, però el que està fent sempre és treballar. I a treballar es va posar la gent per a que això no es torna a repetir quan va passar.
Doncs Santi, com sempre, un plaer que vingués així a Ràdio Vila-real, que de la teua mà avui hàgim commemorat aquest 110 aniversari d'aquest incendi al cinema La Llum i que perquè mai se'ns oblide el que va passar, perquè al fi i al cap, com tu bé has dit, tot el que ha fet la nostra història ens ha construït en el poble que som avui, no?
Gràcies a vosaltres.